Són les 9 i 6. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 23 d'abril de 2021, un especial Sant Jordi que farem des d'ara i fins les 12 i en el qual combinarem estudi i carrer, perquè aquest any sí, les roses i els llibres tornen a sortir al carrer per Sant Jordi i a més llueix el sol. Us expliquem com anirà aquest especial Sant Jordi d'avui divendres que arrenca ara i finalitzarà a les 12 i que farem plegats des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. D'aquí uns instants, així que acabi la presentació, la previsió meteorològica amb Pere Almendárez, la crònica del temps d'aquesta diada de Sant Jordi i del cap de setmana. Haurem de treure el paraigües, d'aquí uns minuts ho sabreu. I a continuació, com cada divendres, els esports prèvia esportiva del cap de setmana i entrevista. Avui parlem amb l'entrenador del club Uematsu Judo Olèrdola, Kenji Uematsu. A 9:15, primera cita amb l'actualitat, flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès. I a 9:45, quan passin uns 7 minuts aproximadament, saludem la nostra coach nutricional, l'Astrid Barquer, que avui, coincidint amb Sant Jordi, ens parla d'aliments afrodisíacs. A 10:00 dediquem l'actualitat a un parell d'activitats de propostes en clau Sant Jordi. Us presentarem un passeig literari al Montmell i el Sant Jordi als cellers, que ens explicarà l'Anna Gual, cap de comunicació d'AECAVA. A 10:45, segona cita amb l'actualitat. Us recollim les notícies de l'Alt i el Baix Penedès en aquest segon flash informatiu. Al llarg d'aquesta setmana hem estat entrevistant escriptors, il·lustradors que publiquen aquest Sant Jordi. I com que no hem pogut parlar amb tots, perquè afortunadament aquest Sant Jordi 2021 hi ha força novetats editorials, a 10:45 hem preparat un petit resum on recollim, avui sí, tots els autors i il·lustradors de casa que publiquen, que estrenen aquest Sant Jordi. Una roda amb totes les novetats literàries d'autors locals i comarcals que farem emissora a emissora. A 11:00, cinema, Marc Compte, fent un cop d'ull a les estrenes. Ens vam comprometre i avui farem la nostra porra dels Oscars. I a més, el Marc també ens ha preparat un especial pel·lícules de Sant Jordi. A 11:45, tercera i última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès en el tercer flash informatiu. I a 11:45 sortirem al carrer per acostar-vos en directe a aquest ambient que es viu entre parades de llibres i roses. Tenim previstes diverses connexions a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní, a l'escola Circell de Moja i al Vendrell. Així que combinarem estudi i carrer i hem deixat per última hora, quan pensem que hi haurà més gent i més ambient, aquestes connexions a peu de carrer. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat comarcal, a les hores en punt us expliquem la resta de notícies que recollim als butlletins informatius. Hem començat amb aquest primer a 9:00 i tornarem a 10:00, a 11:00 i a 12:00. We'll be right back. Comencem aquest especial Sant Jordi al Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Avui llueix el sol, fa un dia fantàstic per celebrar Sant Jordi, però clar, demà i demà passat és cap de setmana i volem saber com evolucionarà la cosa. Ens ho explica el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest cap de setmana i hem de parlar d'un cap de setmanes que es presenta en conjunt variable, amb força núvols, però en principi amb poques precipitacions. De moment, pel que fa avui a la jornada de Sant Jordi, tindrem la jornada més estable d'aquest cap de setmana, com a mínim d'aquest inici de cap de setmana, ja que avui divendres esperem una jornada marcada pel sol, especialment durant el matí i migdia i també durant bona part de la tarda. Això sí, cap a última hora de la tarda anirien arribant algunes bandes de núvols alts i mitjans que ens deixarien un cel mig enterbolit aquí al Penedès. Les temperatures, les mínimes sense gaires canvis, matinada que serà fresca però no pas freda, mínimes entre els 6 i 8 graus en general i les màximes que podrien pujar una miqueta més i durant el migdia tindrem un ambient molt agradable amb moltes màximes entre els 16, 17 o 18 graus, les més altes. Pel que fa al vent, avui divendres esperem un vent amb poca intensitat de component sud-est oest en conjunt. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, sí que esperem un augment de núvols. Ja durant el matí tindrem un cel mig ennuvolat i els núvols aniran guanyant terreny amb el pas de les hores i durant la tarda esperem un cel força tapat en conjunt aquí al Penedès. Tot i aquest augment de núvols, no esperem precipitacions. Les temperatures dissabte, les mínimes podrien pujar una miqueta, mínimes entre els 7, 8 o 9 graus i les màximes quedarien sense gaires canvis entre els 17 i 18 graus la majoria d'elles. Per últim, de cara a la jornada de diumenge, durant el matí sí que esperem la possibilitat d'alguns plogims febles en conjunt aquí al Penedès que podrien arribar acompanyats de fang. En principi serien poc importants. Durant la tarda fins i tot es podria obrir alguna clariana i la probabilitat de precipitació seria molt baixa diumenge a la tarda. Les temperatures diumenge pujarien tant les mínimes com les màximes, mínimes entre els 8 i 10 graus en conjunt i les màximes entre els 19 i els 21 graus. El vent diumenge es reforçarà especialment a partir del migdia, vent que bufarà de sud-oest oest amb alguna ratxa moderada puntual, especialment cap als municipis del litoral. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Avui comencem els esports parlant de judo. Anem a Canal 20, on l'Armand Beneito conversa amb l'entrenador del judo Olèrdola, el Kenji Uematsu. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui, divendres, volem parlar de judo i ho farem concretament d'un club de judo que tenim aquí a Olèrdola, el club Uematsu Judo Olèrdola, i ho farem amb el seu entrenador, el Kenji Uematsu. Kenji, bon dia.
Bon dia.
Parlem una mica de judo i què millor fer-ho amb tu, tot un seleccionador nacional de judo, estàs a... com a seleccionador de la selecció espanyola, aviat segurament també a la selecció catalana, però volem parlar de judo proper, de judo d'aquí, del judo doncs, que es practica a Olèrdola i aviat, això en parlarem al final de l'entrevista, també a Sant Sadurní. Parlem primer una mica del judo d'Olèrdola. Ja portes doncs, un parell d'anys, si no recordo malament, al front del judo d'Olèrdola. Com està la cosa ara mateix? Si és veritat que us ha enganxat doncs la pandèmia, que això segurament com tots els clubs de judo i d'altres esports han rebut, no?
Sí, bueno, a ver, la verdad es que hemos tenido en el mejor momento cuando estábamos yo creo que subiendo y un poco el trabajo que yo estaba buscando pues lo estábamos finalizando para llegar a los campeonatos de España y tal, vino el COVID, nos ha fastidiado todo la programación, hemos estado un año prácticamente parados, que si nos abrían 15 días, que si nos cerraban un mes, que si... Bueno, ha sido complicado, ahora hemos vuelto, parece que no nos van a cerrar y bueno, vamos aguantando un poco como podemos, y las competiciones han venido muy cerca desde que nos han abierto y estamos haciendo un poco, poniendo parches para ver si podemos llegar a las competiciones en la mejor manera, de la mejor manera posible.
Realment ha sigut un sector, el vostre, el relacionat també una mica amb els gimnasos, no? que us han tingut una mica de bòlit, eh? Us obrien, us tornaven a tancar. Que, durant aquest temps, què heu pogut fer? Heu pogut, els nois i noies del judo a l'Ordre han pogut anar practicant el judo, o encara que fossin en classes online, o realment no?
No, realmente no, porque al final cada uno vivía en su casa, era complicado para hacer clases online, para hacer preparación física. Sí que es cierto que ellos estaban haciendo preparación física, me llamaban, ¿qué hacemos?, ¿qué tal? Entonces, bueno, hemos estado en contacto, pero claro, de judo era complicado. Al final, uno es de cada casa y no podían juntarse. Entonces, ha sido bastante complicado hacer judo. Por eso ya te digo, de la pérdida del año, es una pena, porque es como que tengo que volver a empezar de cero y, bueno, está costando, la verdad.
Sí que és veritat que ja heu fet alguns tornejos, els més propers, doncs, un campionat estatal que es va fer el 27 de març, i també heu estat presents al 48è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que és la Copa d'Espanya de Catalunya Absolut. Com van anar aquests dos?
Bueno, no ha ido mal del todo. Tenemos alguna medalla y, bueno, a ver, la verdad es que era como una especie de puesta a punto. Al final los chavales necesitan competición y bueno, era una manera de, venga, vamos a estar ahí otra vez y que os entren las ganas, ¿no?, de estar ahí compitiendo, de entrenar, de tal. Es lo único que puedo llegar a buscar ahora. Date cuenta que llevamos prácticamente 2 meses desde que nos han abierto, y era un año prácticamente sin poder hacer nada de trabajo específico ni nada. Entonces, bueno, es complicado. Los chavales creo que lo están cogiendo con mucha ilusión, están yendo a competir. Los resultados, lógicamente, no son los que teníamos hace un año, pero, oye, poco a poco nos iremos poniendo a tono y empezarán a mejorar otra vez los resultados. Al final, és el que hay que hacer.
Ara mateix, aproximadament, quants judokas té el judo l'Èrdola?
Pues judoka desde la categoría benjamín hasta la categoría adulta de senior, pues no sé, unos 35, pueden ser.
És, sens dubte, una bona xifra, no?, per ser l'Èrdola. Sí que és veritat que compteu, evidentment, amb molts judokes de fora d'aquí de l'Èrdola, que, clar, quan hi havia aquest confinament comarcal i entre una cosa i altra, doncs també era complicat que vinguessin a entrenar.
Era, bueno, era pràcticament impossible. La gente había, teníamos mucha gente de fuera, Madrid, tal, pero es que, claro, esta gente, imposible que vinieran. Desde Barcelona estaban trabajando y decían: Kenji, tengo unas ganas locas, pero con el confinamiento estoy bastante tal. Entonces, bueno, hacían físico, hacían tal, y bueno, muchos de ellos también trabajaban por temporadas. El tema COVID también ha hecho daño, han tenido que volver a sus casas. Bueno, al final, ya te digo, hemos bajado de igual 80 alumnos que teníamos, 80-90, ya te digo, 35, bueno, si contamos los pequeños, 40-45, o sea que, vamos, que se nos ha reducido a la mitad todo lo que teníamos.
¿Algún judoka de futuro, algún judoka que li vegis, o alguna judoka que li vegis, doncs, que pot arribar alt, o què?
A ver, todos tienen mucha ilusión, todos tienen posibilidades, ya te digo, al final es un trabajo día a día. Y bueno, eso ya se verá. Al final influyen muchos factores, factores externos, factores de entrenamiento. Yo creo que los entrenamientos, estamos llevando un entrenamiento ahora, no sabes, porque tienes competición, no sabes si meterles más cardio, menos cardio, porque tienen que estar controlando el peso para dar esto, entonces tienes que meter menos judo, más cardio, y ahora mismo igual lo que se necesitaba es más judo para volvernos a poner a tono, pero claro, es complicado ahora. A menos las competiciones muy pronto para meterlas así como con cuentagotas, y es complicado para un entrenador gestionar todo esto, porque dices, ¿en qué estado de forma estamos? Tal. Yo ahora, después de un año, digo, el estado de forma no es bueno, pero tenemos que ponernos porque tenemos competición. Entonces, claro, en 3 semanas ya teníamos la del junior. Y dices, bueno, venga, va, hay que hacerlo lo mejor que podamos, pero claro, sin tiempo. Al final es un tema, es así. No, yo antes de las competiciones el año anterior, claro, yo había estado ya trabajando con ellos prácticamente 8 o 9 meses, incluso llevándomelos a concentraciones nacionales y todo. Entonces los chavales estaban como auténticas motos. Y a partir de ahí, COVID, y lo hemos perdido todo, como quien dice. Y tenemos que volver a empezar y es complicado, la verdad es que es complicado, es complicado.
Teniu algun torneig important així a la vista amb aquests propers dies, mesos o setmanes?
Bueno, tenemos la segunda clasificatoria junior para el Campeonato España, que es el mayo. No sé si la fecha es el 20 y algo de mayo, no estoy seguro. Esto ya te digo que serán las elecciones de la catalana, entonces después de esto me imagino que moverán el calendario otra vez bien. Pero, por ejemplo, infantil cadete, las categorías, han dicho que hasta después del verano nada, y que ya veremos, claro, a ver cómo trasciende esto del COVID después del verano. Y, bueno, la categoría de los niños pequeños, Benjamín Alevín, que tienen muchísima ilusión, pues tampoco hay fecha. Entonces, bueno, andamos un poco a verlas venir. Entonces nos iremos poniendo a tono a medida que vayamos viendo, oye, que parece que van a poner una competición cadete, pues esto, ¿no? Entonces tendremos tiempo para prepararla. O sea, esto sí que, ahora sí, después del verano y tal, pues tendremos más tiempo para prepararlo.
Esclar, si un esport és de contacte, n'hi ha molts esports de contacte, però el judo doncs potser és un dels que més, no? Perquè vull dir, has d'agafar l'oponent, és contacte directe, no? I això suposo que també s'ha d'anar amb més cura o van amb més cura a l'hora de les competicions.
Bueno, sí, la verdad es que es un deporte de contacto, pero creo que los sistemas de seguridad que está llevando ahora mismo la catalana y todo, pues creo que son muy correctos. 48 horas antes tenemos que hacer una prueba, dar negativo, y luego el mismo día de la competición, antes del pesaje, también te hacen otra prueba, con lo cual si has dado un negativo ahí 48 horas antes, pues es bastante improbable que seas positivo. Nosotros al final somos un grupo burbuja, sí que es cierto que es un grupo burbuja entre comillas, porque sí que es cierto que cada uno estudia, pues van al instituto, van a la universidad, bueno, la universidad ahora hay no sé si 2 días que son presenciales, pero que también igualmente, aunque sea online, hay 2 días que van. ¿Qué es esto? Pero los chavales creo que se están cuidando el fin de semana, porque yo ya les advertí que con esto lo podemos fastidiar todos si uno coge. Entonces yo creo que se están comportando el fin de semana para no estar de fiesta, como quien dice, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí con esto vamos un poco sorteando todo, y la verdad es que no hemos tenido ningún positivo. O sea que creo que estamos cumpliendo bien los protocolos.
Bé, parlem ara del club Uematsu Sant Sadurní, no? que aviat doncs, obrirà portes una mica per obrir més, no? Una mica més el judo doncs, aquí al Penedès, per no tancar-se una mica només a Olèrdola, no?
Sí, bueno, al final veíamos que la luz en Olèrdola, ya te digo, pues de tener tantos niños, bueno, tantos chavales, a de repente haber reducido a la mitad, pues veíamos que la luz se estaba apagando. Entonces queríamos buscar otro sitio más céntrico y que no hubiese nada de judo ni nada. Entonces, mira, miramos un pueblo al lado, San Sadurní, la verdad no tiene judo, no tiene apenas casi artes marciales ni nada. Entonces digo, oye, podíamos intentarlo aquí, tenemos un local muy chulo, muy grande, en el centro del pueblo. Entonces, al final, bueno, pues vamos a intentar darle por ahí un poco de esto para ver luz al final del camino.
¿Y a data de obertura? ¿Tens ya más o menos alguna data?
Bueno, a ver, fecha exacta no te puedo decir, pero antes del verano queremos abrir. La obra sí que es cierto que empieza ahora. Ya hemos mirado presupuestos, hemos aprobado todos los presupuestos y tal, el local ya es nuestro, tenemos la llave, y bueno, ahora es simplemente empezar la obra y terminarlo. Yo creo que un par de meses como mucho estamos ahí ya.
Molt bé, doncs Kenji Uematsu, amb un parell de mesos també hi haurà judo a Sant Sadurní d'Anoia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé els propers tornejos i el judo.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia, Sílvia.
I després del judo, Armand, comencem la prèvia del cap de setmana amb el futbol.
Doncs així, repassem l'actualitat del món del futbol, l'agenda d'aquest cap de setmana, que passa per parlar, primer de tot, de la tercera divisió, d'aquesta segona fase de la tercera divisió, on el Futbol Club Vilafranca jugarà al Municipal a les 5 de la tarda aquest dissabte, rebent la visita del Granollers. I després d'aquest partit jugarà la Fundació Atlètic Vilafranca a 7:45 del vespre en aquest torneig de la segona catalana amb el grup 6è, rep la visita del Cubelles amb una jornada on al Moja li toca descansar. Tercera catalana, grup 12è. La Múnia jugarà dissabte davant de la penya jove de les Roquetes al seu camp a les 5 de la tarda. Mitja hora després, a 6:15, la Granada visitarà el camp del Ribes. I a la mateixa hora, el Riu de Villa jugarà a Aiguadols davant del Sitges B. Per diumenge, dos partits a les 12 del migdia. El derbi entre el Torrellenc i les Cabanyes i el Piera Monjos. Pel que fa al grup tercer, el grup del Baix Penedès, el Llorenç, a les 4 de la tarda del dissabte, juga al camp del base 2012 Pallaresos. Una hora després, el Segur visitarà el camp del Morell. A 6:15 de la tarda, també de diumenge, el Vendrell juga al camp del Valls Atlètic i mitja hora després, l'Arbós jugarà a davant del Constantí. A la mateixa hora, el Sant Jaume dels Domenys visita el camp del Pla de Santa Maria. I per diumenge, dos partits, a 1:15 del migdia, Sant Salvador Calafell i el derbi del Baix Penedès entre el Segur Atlètic i la Joventut Bisbalenca a les 6 de la tarda. Quarta catalana, grup de Z, Pla del Penedès, Can Cartró, per dissabte a les 6. Dos partits diumenge a les 12 del migdia, Hortonenc Martinenca i Cubelles B Avinyonet. I per diumenge a les 5 de la tarda, la Triola, Sant Sadurní, Quintinenc. El grup 24è, Segur B Cunit, el derbi del Baix Penedès, a 1:15 del migdia, diumenge. Passem al futbol femení, preferent femení en el grup primer. La Fundació Atlètic Vilafranca jugarà al Municipal a les 6 el diumenge, rebent la visita del Porqueres. I tenim derbi a la segona divisió femenina, derbi penedesenc entre el Sant Oliva i el Subirats, diumenge a les 6 de la tarda.
Gràcies, Armand, i són 9:15, per tant, deixem aquí els esports i anem a conèixer aquesta primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès suma una nova mort per coronavirus. Segons fonts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, durant la darrera setmana s'ha produït una nova mort per Covid-19 a l'Hospital Vilafranquí i 3 al Garraf.
Amb tot, la pressió hospitalària torna a baixar i, segons les dades facilitades ahir, són 20 les persones ingressades amb la Covid als dos centres. Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han comptabilitzat des del mes de març un total de 266 defuncions per coronavirus, 178 d'elles a Sant Pere de Ribes i 88 a Vilafranca. En aquests mesos, els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han donat l'alta mèdica a prop de 1.000 pacients a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 519 al de Vilafranca. Confisquen 4.223 peces de roba falsificada al mercat de Segur de Calafell. La policia local de Calafell i la Guàrdia Civil van actuar al mercat municipal de Segur el passat 16 d'abril en un operatiu contra la falsificació de productes. Durant l'actuació policial es va trobar una gran quantitat de roba presumptament falsificada, els quals corresponien a marques de roba esportiva conegudes i que es trobaven a la venda al públic. Els agents van fer un total de 3 inspeccions i es va detectar nombroses peces de roba falsificada, pantalons, samarretes, dessuadores i roba interior masculina. En total es van intervenir 4.223 peces que en el mercat tenien un valor de més de 100.000 euros. Per aquest motiu es va procedir a la intervenció de roba exposada per la venda i es va posar a disposició judicial. A més, els fets s'han posat en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia del Vendrell. Us parlem ara de la cloenda de l'exposició Quan la vida entra a l'escola, amb la lectura dramatitzada de textos redactats per infants durant la Segona República. Aquest diumenge s'ha programat al pati de l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta l'acte de cloenda de l'exposició Quan la vida entra a l'escola, la tècnica Freinet al Penedès 1934-1937. Oberta a la capella del Vinceum de Vilafranca des del passat divendres 11 de desembre, l'exposició ha mostrat l'impacte que va tenir al Penedès la tècnica pedagògica Freinet durant la Segona República. L'acte de cloenda començarà a les 12 del migdia i comptarà amb la col·laboració dels grups de teatre L'Arrel de Sant Miquel d'Olèrdola i el Folre de Sant Pere Molanta. Integrants de les dues formacions teatrals locals recitaran textos que van elaborar els alumnes d'aquests dos pobles d'Olèrdola durant la Segona República i que van ser publicats a les revistes Llum de Sant Pere Molanta i Endavant de Plana Rodona. I Sant Jordi se celebra a Vilafranca amb parades de roses i llibres de professionals, a més d'activitats paral·leles. Avui, divendres 23 d'abril, Vilafranca celebra la Diada de Sant Jordi amb un seguit d'activitats combinant el tradicional mercat de llibres i roses a la Rambla de Sant Francesc amb altres activitats, totes adaptades a les restriccions amb motiu de la Covid-19. Pel que fa al mercat de llibres i roses, la jornada s'adreça únicament a professionals de la ciutat i del mercat. Per tant, hi ha principalment les llibreries, floristeries i editorials de Vilafranca. El fet de comptar amb únicament aquestes parades permet un major control dels espais i de l'afluència de públic i ajudarà també a la reactivació econòmica del sector, segons apunten des de l'Ajuntament. El protocol per garantir les mesures sanitàries i de seguretat, que és semblant al del mercat dels dissabtes, compta amb tancament perimetral i control d'aforament. L'horari del mercat de roses i llibres és de les 9 del matí fins les 9 de la nit. També es durà a terme el mercat d'artesania de Sant Jordi.
Passen 7 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui la secció d'alimentació i hàbits saludables amb la coach nutricional Astrid Barquer coincideix amb Sant Jordi, dia del llibre, la rosa, el drac i els enamorats. Bona diada, Astrid.
Bona diada, Sílvia, igualment a tots els oients.
És una jornada molt especial i també la podem portar d'alguna manera al camp de l'alimentació, oi?
Bé, sí, és com el dia dels enamorats, no?, a Catalunya, jo ho veig una mica així, i aquí hi ha dues coses, no?, que podem vincular amb l'alimentació. Una és el tema de les roses com a flor comestible, que és possible, i l'altra és els aliments afrodisíacs.
Uau, temazo! Pensava que hi havia molt... Pensava que hi havia molt de mite en això dels aliments afrodisíacs.
Ho veurem, perquè una mica sí, eh? Una mica sí. Miracles no fan.
Escolta, i les roses es poden menjar? Aquests últims anys s'ha posat molt de moda incorporar certes flors a la cuina, al plat.
Sí, sí, la veritat és que cada vegada més, no?, en veiem de flors en la gastronomia, però ha de ser, o sigui, podem regalar flors com a plats, no? Al final hem de ser originals també a l'hora de buscar aquestes roses si volem fer una cosa diferent, i també es poden regalar de manera comestible, perquè les roses es mengen. El que passa que no poden ser les roses que comprem a la floristeria normalment, perquè segurament van perfumades o amb colorants, no?, perquè quedin més boniques. Han de ser unes roses quan hagin estat tractades amb pesticides o altres productes químics que puguin ser nocius. Si les busqueu per internet, hi ha un grapat d'empreses cada vegada més que es dediquen a la venda de flors comestibles. El que estem més acostumats a veure són els pensaments, però les roses també. Les roses es pot menjar crua i es pot afegir a salses cuinades o amb alguns aperitius o amanides de cru, però també fent marmelades, per exemple, o gelees de flors també pot fer.
Doncs encetem aquest capítol tan suggerent que ens proposes avui d'aliments afrodisíacs. Exactament què vols dir amb aquest terme?
A veure, afrodisíac és un terme que s'utilitza referint-se a Afrodita, no?, aquesta deessa grega de l'amor, es defineix com una substància, no? L'aliment és una substància que quan la prens t'augmenta el libido i llavors et promou, doncs, que hi hagi més excitació i per tant tinguis més desig sexual, no? Llavors es denomina afrodisíac tots aquells aliments que quan els consumeixes, doncs, et desperten aquest augment. Passa que cal destacar que la dieta que seguim en general afecta a la salut de l'organisme a nivell general. Llavors, és el que us deia, no? Miracles no fan. És veritat que hi ha molts aliments que contenen una sèrie de nutrients que poden influir positivament, no?, tenen aquesta capacitat en un benestar sexual, val? Però que el consum és afrodisíac no es tradueix que automàticament quan menges aquell aliment tindràs un augment del desig, val? És a dir, poden ajudar, ara explicarem per què i quines propietats tenen, però al final hi ha d'haver-hi un clima, has de tenir unes ganes, no? És com un químic, d'acord?
S'ha de treballar una mica, vaja.
S'ha de treballar una miqueta i, bueno, també hi afecta la part del teu cos, no? Si un aliment no et pot garantir el 100% tenir aquests efectes afrodisíacs, no? El desig sensual depèn també de com et trobis tu. I de fet, una de les recomanacions que jo donaria és que, en general, per millorar l'excitació o per mantenir un sexe placentós, cal també uns hàbits de vida saludables, no? Per exemple, fer exercici de forma regular t'ajuda, però ja no només físicament amb com puguis fer-ho, sinó que realment tu et trobis millor, tinguis més resistència, no? Estiguis bé i no tinguis problema allà, m'estic ofegant, no? Vull dir que hi hagi unes capacitats ben treballades, però perquè tu tens hàbits saludables, no? Després el que influencia també és que siguis una persona que vagis descansada. El dormir és molt important per tenir-ne ganes i per gaudir-lo després, no?, el sexe, i evitar una mica l'estrès, no? De fet, a tots ens ha passat que en aquells moments en què estem psicològicament en moments més estressants, ja sigui perquè tenim un període de tristesa, no?, o de nervis, o que ho estem passant malament pel que sigui, perdem aquestes ganes, no? És com que l'estrès ens afecta directament a les nostres ganes i al nostre desig sexual, i no tens ganes de res, no? A vegades no tens ganes de menjar, no tens ganes de practicar el sexe, no? Perds en moltes coses. Per tant, controlar els moments estressants també ens ajuden, és una bona recomanació per poder gaudir millor del nostre sexe amb la nostra parella. En general, si es compleixen unes condicions de tenir si tens una persona sana i tens uns hàbits saludables, si a més consumeixes algunes substàncies que les qualifiquem com afrodisíaques, doncs probablement et pot augmentar el libido, però que és el que comento, no? Ha d'haver-hi uns hàbits de vida habituals i també hi ha d'haver-hi un clima i unes ganes en aquell moment.
I Astrid, no saps pas d'on ve, quin és l'origen d'afrodisíac?
Sí, bueno, és el que ho comentava, no? Que l'Afrodita, la deessa aquesta grega, és una miqueta d'on prové el nom, no? Al final, i també se'n diu que a l'època de Cleopatra es parlava molt dels aliments afrodisíacs, no? I de fet a la Cleopatra li encantaven les figues, diu que era el seu menjar preferit. I per això la figa s'associa a la fertilitat i, de fet, fem al·lusió, no, a l'òrgan sexual femení amb aquest nom de figa. Doncs sembla ser que d'aquesta herència que tenim, doncs que la Cleopatra, que era una persona, no, com molt sexual, no, on les seves capacitats sexuals eren com molt captivadores i era famosa per això, i era el seu menjar preferit, doncs s'associava una miqueta, no, a que les figues, com si les menja la Cleopatra, no, que és una persona molt sexual, doncs probablement és perquè les figues són afrodisíaques. Però la veritat és que científicament no s'hi ha trobat, a la figa concretament, unes capacitats que ens puguin ajudar a augmentar el desig sexual. I de fet, en la medicina oriental, en la medicina xinesa, les figues es consideren un abortiu per les embarassades, i quan les dones estan embarassades no els n'hi deixen menjar, especialment en el primer trimestre.
Ah, sí?
Sí, amb cuina macrobiòtica i aquests tipus de cuina que tenen aquesta influència directa amb la medicina oriental, les figues no són gens ben vistes, ni fresques ni deshidratades per les dones embarassades. Per tant, sembla ser que aquest és un aliment mític.
I ja que parlaves de la Cleopatra, era una dona molt, molt intel·ligent, que parlava 6 o 7 llengües de la seva època, i a mi em sembla que aquí rau el seu atractiu, més enllà de si es banyava amb llet de burra, que també ho deia, sí, o menjava figues. Escolta, anem a fer una mica de llista, a fer un cop d'ull a aquests aliments que tenen propietats afrodisíaques. N'hi ha molts?
N'hi ha molts, el que passa que alguns tenen més capacitat que menys, no? És a dir, els que són com més coneguts i que la gent els associa més són la xocolata, les ostres, les maduixes i el mango, val? Llavors, segons un estudi, jo he buscat l'estudi més recent que hi havia sobre els aliments afrodisíacs, i el més recent n'anomenava uns quants, i us els explico. Mireu, els ous en general són font de L-arginina, que es diu, que ajuda a la disfunció erèctil, això és cert. Per tant, tenir una dieta rica en ous ens pot ajudar. Però en aquest estudi especialment deia que l'ou de carell i l'ou de guatlla, val?, que els de guatlla potser són més habituals i els podem trobar encara, els de carell jo no n'he menjat ni n'he vist a la vida, eh? Però tampoc. Els anomenava que són els que tenen com més nutrient d'aquest, i per tant ajuda encara més a la disfunció erèctil. Després això, aquest mite, no?, de les ostres, que va més enllà del mitre, perquè sí que és cert que científicament, no?, tenen alguna capacitat que ajuda, d'acord? Però s'allarga també amb altres mariscs, com per exemple les gambetes o com per exemple la llagosta, no? El zinc, en general, del marisc, és un mineral que contribueix a aquesta producció tant d'esperma i que augmenta en aquest desig sexual. L'altre que us deia, la xocolata, és per al cacau, d'acord? En realitat el cacau el que és un estimulant, igual com ho podria ser el cafè, per exemple, no? La cafeïna en general, que conté teobromina, i llavors això és el que és un estimulant. Llavors ajuda el cervell a produir serotonina, però que la serotonina és una hormona que ens va molt bé no només per tenir més plaer sexual, sinó per viure més intensament tot plegat, no? Per exemple, quan estem estressats generem un munt de serotonina, vull dir que es dona per diverses. Però bueno, i de fet la gent, no?, que a vegades es queda estudiant fins tard o treballant fins tard, tira de xocolata negra, no?, per tenir més contingut en cacau i quan ja no li entren més cafès, també.
De la xocolata també es diu que és substitutiva del sexe.
Sí, podria ser, bueno, perquè al final és el que et comento, no? És un menjar que ens produeix plaer. Aleshores, quan no pots tenir una cosa, intentes tenir-lo amb l'altra. Però això ho fem en general amb el menjar, Sílvia, perquè quan ens trobem infeliços, bueno, jo sempre em quedo amb aquella imatge d'aquella pel·lícula americana del diari de Bridget Jones, que quan la deixa la parella es posa allà al sofà amb un pot enorme de gelat i cullera i vinga, no?
Ai, sí.
Era aquella sensació de, com que estic tan trista, doncs m'inflo de menjar. I això ho fem habitualment. Com que avui he tingut un dia horrorós, doncs em premio amb un croissant de xocolata, no? Ens premiem, no? Avui m'ho he guanyat, avui m'ho mereixo. Jo sempre ho dic, no? Al final els problemes de pes els deixarem de debò quan deixem de premiar-nos en el menjar. Al final el menjar ens ha de nutrir, però hem d'intentar que no ens nutreixi l'ànima, no? Que l'ànima la puguem nutrir d'altres coses que no ens engreixin, d'acord? Però jo crec que és per això, per al plaer aquest, no? Altres aliments que deia l'estudi era, per exemple, el gingebre. El gingebre, que és aquesta arrel també molt utilitzada en la medicina oriental, no? Que és, en realitat el que fa és que millora la circulació. Llavors això el que fa és que tu puguis tenir més desig sexual, més ereccions en el cas de l'home, no? Més secrecions en el cas de la dona, però és perquè millora la circulació. Llavors si tu aprens habitualment aquest producte, doncs és probable que puguis gaudir més de les teves relacions per aquest sentit. Però també si tens bona circulació sanguínia, i això passa per fer esport, no? El que et deia, per no menjar en excés productes que siguin ultraprocessats, que tinguis greixos saturats, etc. Altres aliments que deia aquest estudi eren el tomàquet, que jo m'imagino que era, que després en parlaré també, perquè els fruits vermells en general, com per exemple les mores, pues tenen uns fitoquínids, doncs, que també ajuden, diguem, pues això, no? A prolongar una miqueta la duració de l'activitat sexual. La ceba també l'anomenava, però jo, bueno, a mi és que la ceba és com un antimorbo, Sílvia, no? Perquè dius, és que clar, si menges ceba...
amb aquella olor...
Amb aquella olor, no? A mi no em tirava, però bé, l'anomenaven també. I després aquest sí que és més popular, també la mel d'abella. La mel d'abella perquè promou l'utilització i la metabolització dels estrògens, que és aquesta hormona sexual femenina que tenim, no? I també, en el cas dels homes, augmenta la testosterona en sang i, per tant, això pot fer que augmenti el desig sexual i també el plaer mentre estàs en la pràctica. Però bé, hi ha diversos aliments que podrien tenir aquests efectes estimulants. En realitat, els que són més estimulants de tots i del que se'n parla més a nivell farmacoquímic, mal, són principalment herbes i arrels que no són fàcils de trobar en les botigues de carrer. Però sí que hi ha alguns estudis científics sobre l'eficàcia, no, d'alguns altres aliments que són els que diem, doncs vinga, ja posats a fer-ho bé, doncs fem un sopar on n'hi hagi més que mai d'això, no? I ara te'n diré uns altres, que aquests no estaven en l'estudi aquest que he trobat més actual, però que sí que en sabem, no?, d'altres estudis que tenen algunes propietats que ens ajuden en aquest desig sexual, no? Alguns són més mítics que d'altres, bueno, els anomeno una mica tots per si la gent ho ha sentit, què hi ha de cert i què no en aquests aliments.
Aviam, explica.
A veure, per exemple, les ametlles, no? Que de fet també hi ha això que diuen de la llet de burra,
sí.
Hi ha altres teories que diuen que era llet d'ametlla amb el que realment banyava la Cleopatra, que de fet les ametlles tenen una propietat a nivell de pell, de fet se n'extreu l'oli i l'oli d'ametlla és molt preuat per cures dèrmiques, no? Per tant, bueno, hi ha una mica d'aquest efecte, no? Però sobretot el que fan les ametlles és que desprenen un aroma que es veu que a les dones els agrada molt. Per això a la gent li agradava que la Cleopatra, no, els que pensen que era llet d'ametlla i no llet de burra, es banyava amb llet d'ametlla. I de fet hi ha una novel·la, El Conde de Montecristo, de l'Alejandro Dumas, que ho explica, no? El seu autor diu que sopava cremes d'ametlla cada nit abans de trobar-se amb la seva dona estimada, no? Perquè llavors l'olor que desprenia el seu cos era com un aroma que li agradava més a la seva estimada.
Bé, carai.
No hi ha part científica d'això, però sí que és com popular d'aquests dels remeis de l'àvia. Després, un que sí que està provat és el xile. Aquesta espècie tan picant allibera endorfines i llavors provoca aquesta calor al cos que sembla ser, doncs, que t'augmenta aquest desig, no? que et fa com aquest clima més sexual.
Aquí el problema està en no passar-te, perquè aleshores res de res, eh?
Tens una set que has de parar cada dos per tres.
Exacte.
Per veure. Després també hi tenim la trufa, no? Aquest bolet tan preuat. Els romans ja deien que emet un aroma irresistible, no? Que era per la persuasió femenina. Bueno, en realitat és perquè són unes feromones que es diuen adrostenona i recorden una mica aquesta olor masculina. Després, ens n'anem als fruits vermells, com et deia, per això del tomàquet, no? La síndria, les mores negres, val? Això és la citrulina que té relaxa els vasos sanguinis, va bé per la disfunció erèctil, per tant, on n'hi ha més és a la pell, que és just la que no marxem, a la part blanca, però bé, a la part vermella sí que hi ha el licopè, que va bé pel funcionament de la pròstata, no? I els fitoquímics que tenen aquests fruits vermells, doncs això que us deia, no? També ajuden a prolongar la duració de l'activitat sexual. Després, també com a fruit vermell, les baies de goji a Xina són super preuades, són un precursor també de la disfunció erèctil, per tant va bé per les persones de més elevada edat, perquè conté molts betacarotens, que va molt bé per altres coses, eh? També va bé per la pell, per la visió, però a més, doncs va bé per la disfunció erèctil també.
Són un superaliment, no?
Són un superaliment, sí, té molts nutrients amb molt poca quantitat. Un altre que també és una mica superaliment, bueno, és un superdiurètic, són els espàrrecs, que afavoreixen aquesta creació d'orgasmes, diu, perquè té un contingut molt alt en histamina, i de fet té un contingut tan alt en histamina que arrossega tots els tòxics, per això és tan diurètic i fa aquesta olor tan forta quan anem al lavabo. Val? Un altre superfood que és l'alvocat. Els asteques ja en diuen l'arbre dels testicles, perquè a més quan els veus en l'arbre pengen de dos en dos com si fossin dues fosses testiculars. Sí. I a Espanya, de fet, hi ha l'anècdota que van estar prohibits perquè hi havia una època que els sacerdots la trobaven com una forma molt obscena, no? Això devia arribar d'Amèrica i van estar prohibits per això. Val. En realitat no hi ha base científica de que realment els alvocats tinguin pròpiament aquestes propietats, no? Que ens ajuden en el desig sexual, però sí que són molt bons per la salut i aleshores ens ajuden a mantenir això que us deia, no? Aquests hàbits saludables que ajuden en general a viure millor la vida, sigui en el sexe o sense. Quin em deixo? Ah, sí, només comentar-vos, no? El ginseng, que és l'altre, no? Que hem dit el gingebre, doncs ara diem el ginseng, també molt utilitzada en la medicina xinesa. A la Universitat de Hawaii, de fet, van demostrar que les dones que suplementaven amb arrel de ginseng experimentaven més libido que no pas les persones que no ho feien. Val? El ginseng també es pot comprar en comprimits o en extracte. I per últim, l'últim aliment, l'espècie del clau. De fet, a l'Índia la utilitzen per tractar també la disfunció sexual. Llavors la pots posar en els plats, la pots afegir com a espècie en pols o infusionar-la també, i bueno, doncs també ajuda la mala olor de la boca si es mastega, per tant, mira, si has menjat ceba per tenir la part sexual, doncs després mastegues una mica de clau i aleshores ja ho tens tot arreglat.
Astrid, i què me'n dius del vi? Perquè en tot sopar romàntic hi ha vi.
Ai, sí, el nostre vi, tan nostrat, eh?
Sí.
Doncs, en principi, sí que hi ha un efecte desinhibidor perquè l'alcohol doncs, ens ajuda, no? a treure'ns una mica la vergonya. I després també hi ha la part dels antioxidants, sobretot en el vi negre, perquè ajuden a la vasodilatació aquesta, no? Per tant, ajuda a la millor circulació sanguínia i, per tant, hi haurà també més reg sanguini als genitals i, aleshores, l'orgasme pot ser més placenter, no? Però al final és també una mica doncs, com el que he explicat de les baies, la síndria o les mores negres, no? És una mica pel tema dels antioxidants.
I Astrid, si et demanéssim consulta, assessorament, què ens diries?
A veure, jo insisteixo, a més també hem de vigilar perquè aquests aliments, t'hi fixes, molts dels que hem dit són molt colesterolítics, sobretot el colesterol, els de marisc. Per tant, en definitiva, jo el que dic sempre, no, és, no hi ha un aliment que pugui garantir el 100% que et prenguis això i ja tinguis desig sexual. Al final el que necessitem és estar saludables per poder gaudir de les nostres relacions, tant de cap com físicament, que a més et vols ajudar una miqueta i això, encara que sigui una part de placebo, pues t'ajudarà, doncs mira, també és divertit fer una nit diferent, no? En dies assenyalats com avui, que és com la nit molt dels enamorats a Catalunya o quan sigui que ho celebreu o per una ocasió especial de celebració amb la teva parella. Però bé, són més anecdòtics que res, perquè la quantitat que n'hauries de prendre perquè realment influenciés seria tal que potser t'agafaria un empatx.
Però ha estat simpàtic, està bé.
Sí, està bé saber-ho, més que res, no? Perquè a vegades ja et dic, hi ha coses que són més mítiques i hi ha coses que són més científiques. Doncs, bueno, com que hi havia alguna cosa de ciència en això, doncs mira, l'hem comentada.
I tant que sí, ha estat també divertit. Moltes gràcies, Astrid Barquer, i feliç Sant Jordi.
Igualment, bona diada a tothom. Una abraçada.
Penedès en xarxa.
I complementant aquesta classe simpàtica i divertida sobre aliments afrodisíacs que ens ha fet l'Àstrid Barquer, i posem música, aquest Love Me Do dels Beatles, en honor a tots els enamorats que avui gaudiran d'aquesta diada. Aprofitem també per recordar que teniu en marxa aquest concurs especial de la Setmana de Sant Jordi, en el qual regalem dos packs que inclouen visita guiada a Codorniu i dinar per a dos als seus jardins. A les 12 tancarem paradeta a les xarxes socials i sortejarem aquest parell de packs tant a Twitter com a Facebook. O sigui que si voleu participar aneu a les nostres xarxes i doneu-nos un m'agrada.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Love me do, oh, love me do.